amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 281 quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà quins són alguns dels continguts més destacats de l'info d'avui.
Doncs a l'info d'avui parlarem amb el doctor José Luis Domingo, un dels responsables de l'estudi realitzat a l'Ecoparc que va detectar la presència de formaldehid. També farem un avançament de la Festa Major perquè Origine, vocalista dels Bongo Botraco, ens explicarà quin espectacle oferiran el proper 30 d'agost al Parc dels Pinatons durant la Festa Gran de la Vila. I com a darrera entrevista parlarem amb el president de l'escuderia Ripollet, que aquest dissabte farà la presentació oficial amb una exposició de cotxes de competició. La cloenda del projecte 1881, la valoració de les visites al CIP i les festes de Sant Andreu d'aquest cap de setmana seran altres temes d'actualitat de l'info d'avui.
I tot això i més els ho explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Aquest dimecres, el president delegat de la Patronal Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel, va signar amb l'empresa Serveis Autocarers Font el primer acord de participació en el projecte per a empreses Generem Ocupació 6+6. Aquest projecte està marcat dins les subvencions del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Amb aquesta signatura s'atorga la primera ajuda a la contractació laboral per a la reinserció social mitjançant l'increment de l'ocupació efectiva de persones desocupades de col·lectius en dificultats d'inserció. L'ajuda es farà efectiva una vegada finalitzi el contracte i feta la justificació tècnica i econòmica pertinent.
La setmana passada es va fer l'acte de cloenda del projecte Connexió 1881, una iniciativa de la Regidoria de Joventut i Ciutadania amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials.
El projecte s'ha realitzat durant el mes de maig i juny amb els joves usuaris del Casal de Joves i del Cafetó i que han compartit aprenentatges amb la gent gran del Casal d'Avis de Ripollet. La valoració general del projecte és molt positiva perquè ha permès posar en contacte dues generacions molt diferents que s'han nodrit mútuament de coneixements i experiències.
I aquest dimecres Podem Ripollet es va reunir en assemblea per seguir treballant en el seu projecte al municipi. Gairebé una vintena de persones van formar part de la trobada on es va crear diverses comissions de treball que hauran de ser ratificades a la propera assemblea que tindrà lloc a finals d'agost.
Recordem que la seva intenció és concórrer a les eleccions municipals del 2015, tot i que encara es troben en una etapa inicial de constitució.
I ahir al vespre, el Compromís per Ripollet va tornar a convocar els ciutadans a una assemblea oberta sobre l'Ecoparc per tal d'endegar diferents accions de protesta sobre les molèsties que provoca la planta de tractament de residus.
Els assistents van acordar en primer lloc presentar una moció pel proper ple municipal del mes de juliol que s'elaborarà durant aquestes setmanes. De cara al mes de setembre, el dia 8, es farà una nova assemblea per tal de crear una plataforma reivindicativa que iniciarà una campanya de recollida de signatures. Per la seva part, el Compromís ha fet arribar unes preguntes sobre aquest assumpte als parlamentaris de la CUP perquè les traslladin al Parlament i han posat a disposició d'un bufet d'advocats tota la informació apareguda sobre l'Ecoparc perquè estudiï el cas.
L'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola celebrarà demà dissabte la tercera edició dels Encants dels Aturats. Es tracta d'un mercat de segona mà i artesania on es pot col·laborar comprant articles a les parades instal·lades i aportant tot tipus d'articles que no utilitzin.
El mercat tindrà lloc a la plaça del Molí de 10 del matí a 8 del vespre. L'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola ha programat una desena de jornades d'aquesta activitat entre juliol i desembre. Així, les properes edicions estan previstes pel 26 de juliol, el 6 i el 20 de setembre, el 4 i el 18 d'octubre, el 8 i el 22 de novembre i el 13 i 27 de desembre.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
A mitjans de juny es donava a conèixer un estudi publicat per la Universitat Rovira Virgili on s'advertia de la presència de contaminants a l'aire al voltant de la planta de tractament de residus a Ecopar 2. Avui tenim a l'informatiu l'autor d'aquest estudi, el doctor Josep Lluís Domingo, director de Tecnatox i catedràtic de Toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. Senyor Domingo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs abans que res, gràcies per atendre la trucada de Ripollet Ràdio. Com bé sap, la publicació d'aquest estudi ha provocat certa alarma tant entre els ajuntaments com entre la població. Doctor Domingo, hem d'estar preocupats per la nostra salut?
A veure, preocupats no sé si és la paraula. La salut depèn de molts de factors i normalment no exclusivament d'una instal·lació industrial concreta. Ara, si ens referim a si això s'ha gestionat correctament o no des del moment que es va instal·lar, doncs jo almenys tinc els meus dubtes.
Parlem una mica del formaldehid. Què és aquesta substància?
No, és, a veure, el formaldehid potser ha sortit més aquí a relluir que altres contaminants perquè és de naturalesa cancerígena. Però el formaldehid el podem trobar tant als ambients exteriors com fins i tot dins de les cases, o sigui que no per això tindria més rellevància. En realitat és tot un conjunt de compostos orgànics volàtils que apareixen a l'entorn d'aquest tipus d'instal·lacions de tractament de residus urbans, i també hi ha un altre que no se'n parla tant, però que un altre grup de contaminants que també hi ha que tenir en compte, que són els contaminants microbiològics. Llavors, per una banda, tenim contaminants químics, tenim contaminants microbiològics, i això és el que hi ha que tenir una especial cura de que els nivells no arriben a assolir uns valors que puguen ser més o menys problemàtics per la salut de la població que viu als entorns d'aquestes instal·lacions.
Com vostè ha dit, el que més alarma ha generat és el tema del formaldehid. De quina manera hauria d'estar exposada una persona a ella perquè fos nociva per la salut?
Mira, ja li dic, jo no voldria... Li vaig a contestar, però no voldria fer massa incidència en un compost concret, perquè ja li dic, no és solament un compost concret. El que passa que, claro, la nostra societat, el càncer és una enfermedad greu i sense cura, i per tant, tot el que parla, quan parles de substàncies cancerígenes, sempre genera una especial sensibilitat per part de la població, perquè, malauradament, a totes les famílies algun ha patit o un pateix actualment. Llavors, a diferència d'altres tipus de contaminants, tant químics com microbiològics, que no arriba a haver cap tipus de risc per a la salut fins que s'arriba a assolir certs nivells, en les substàncies cancerígenes aquesta seguretat no existeix de cap de les maneres. Jo sempre als meus alumnes aquí a la Facultat de Medicina els poso, quan parlem de substàncies cancerígenes, un exemple molt senzill. Imagina't que jo sóc un fumador empedernit, que fumo 3 o 4 paquets de tabac al dia i fa por de patir càncer de pulmó, no? Llavors vaig al metge de família o als especialistes pneumòlegs o cardiòlegs i dic, escolta, mira, jo no deixaré de fumar, però em fa molta por patir càncer de pulmó. Digue'm quin és el número de cigarrets mínims al dia que jo puc fumar per no patir càncer de pulmó. I la resposta contundent serà zero. Perquè vostè, si en fuma 2, evidentment tindrà menys probabilitat de contraure càncer de pulmó que si en fuma 20. Però això és com comprar papeletes per al sorteig. Vostè compra per la loteria de Nadal un dècim i li pot tocar perfectament. Un altre en comprarà 100 i no li tocarà. Però és evident que en un sol dècim ja li pot tocar. I això és el que passa amb les substàncies cancerígenes. L'ideal fora que els nivells siguin zero, nivells ambientals. Però clar, això no es dona. No es dona solament al formaldehid, sinó que es dona en moltíssimes i moltíssimes substàncies. Llavors el que hem de fer és intentar reduir-les al màxim per a reduir aquestes probabilitats o riscos de contraure un càncer en un moment determinat de la nostra vida.
Aquesta setmana, perdó, vostè es va reunir amb l'Ajuntament de Montcada i es va puntualitzar que aquestes emissions no tenien per què provenir de la planta de residus. És així?
Sí, això és així. A veure... Si aquesta planta, aquest ecoparc, estigués situat al mig del desert del Sàhara, no hi hauria dubte que qualsevol contaminant orgànic volàtil que trobés o microbiològic pues seria degut a ells. Aquest no és el cas. Això està una zona altament industrialitzada, amb molt de tràfic també per la zona, que també contribueix bastant a aquest tipus de compostos orgànics volàtils, i per tant el nostre article, i ho diu ben clarament, el que se l'hagi llegit ho verà clarament, que nosaltres parlem de concentracions anormalment elevades a l'entorn d'aquesta planta, però a l'entorn, no el que siguin emissions per part de la planta. O sigui, això hi ha que fer aquesta diferenciació. Ara bé, dit això, la planta tindrà la seva contribució com té un altre tipus de les indústries que hi hagin aquí. És a dir, que els nivells aquests no procediran exclusivament d'una instal·lació, sinó que procediran del conjunt més el tràfic. Això vol dir que al moment que se sobrepassen o arribessin a una situació de risc, s'ha de veure qui són els màxims responsables d'aquestes emissions, perquè si hi ha sobre aquests, s'haurà d'exercir la pressió per a que redueixin realment els seus nivells individuals i així a la vegada reduirem els nivells globals, que són els que nosaltres ens trobem afectats, no?
Això vol dir que ara s'haurien de fer estudis més detallats de la zona per poder detectar els focus?
Mire, això, si vol que li sigui sincer, i això ho sabia l'entitat metropolitana de Medi Ambient, perquè nosaltres hem tingut sempre molts de contactes amb ells, això hauríem tingut que fer al començar a treballar. O sigui, a començar a treballar, a fer la instal·lació.
La planta.
O sigui, a fer la planta. No, és el que nosaltres en diem un estudi blanc o de referència, el que d'anglès en diu background. Saber com està la situació abans de començar. Perquè possiblement vagi vostè a saber com estava la situació d'allí. I aquests nivells, ja que insiste vostè diverses vegades, ha nombrat el formaldehid, el nivell de formaldehid o dels altres contaminants poguessin ser ja força elevats. Llavors aquesta, una instal·lació d'aquest tipus no contribuirà a disminuir-los, sinó en tot cas a incrementar-los. I si s'hagués fet aquest blanc, doncs, potser s'hauria concluït que allí no era lloc per fer-la. Posa un supòsit, teòric. Bé, aquest estudi blanc no es va fer i ara l'únic que es pot fer és, ja que està feta la instal·lació i s'ha de mantenir, doncs això sí, anar fent un seguiment periòdic, perquè el que no es tracta és de que fessin fotos fixes. Nosaltres hem fet 4 estudis per a treure aquestes conclusions. O sigui, estem més prop del que seria una pel·lícula o d'un vídeo. Si vostè fa una foto fixa i ara va i analitza en aquest moment, doncs almenys en aquest moment ho troba tot bé o tot malament. La qual cosa no ens solucionarà res. A mi el que m'interessa, a mi particularment no, vull dir, el que interessa realment és veure l'evolució temporal i veure si això es manté dins d'uns nivells que siguin més o menys assumibles, que no són bons, però sí que siguin assumibles, o realment no són acceptables, llavors sí que s'ha d'implicar tot l'entorn en buscar una reducció. Té una bona prevenció, una bona protecció de la salut de la població, no?
A l'inici de l'entrevista vostè apuntava els seus dubtes sobre la gestió correcta o no de la planta quan els contaminants. Com creu que s'hauria de portar?
No, jo no diria tant de la planta en si, Més aviat diria de com s'ha gestionat tot el procés de que s'ha arribat fins aquí. És a dir, jo crec que, i a més, ja li avanço que el problema d'aquest ecopar no és únic. Nosaltres ara estem, que suposo que en breu traurem també els resultats, estem treballant en un altre ecopar, que és el que hi ha a Sant Adrià del Besòs. I molt em temo que els resultats no es diferenciaran massa dels que estem trobant aquí a Montcada, O sigui, aquí s'ha donat la idea de que això són unes instal·lacions que no representen cap tipus de hipotètic risc per a la salut. I, per tant, no cal anar a buscar cap tipus d'avaluació dels contaminants que puguin hi haver al medi ambient, de la repercussió que pugui tindre la impregnació sobre les persones, perquè com que partien de la base de que això era pràcticament innocu, doncs per què cal fer algun tipus de mesura? Llavors sempre ens limitem al mateix. Què diu la legislació que ha que fer per això? La legislació diu això, doncs fem, nosaltres ja complim la legislació, per tant, punt final. Jo ja no he de fer res més. I aquí sí que voldria incidir, si tinc temps,
Sí, sí.
Sí? Doncs que la responsabilitat de qualsevol planta i titularitat pública, per mi, com a ciutadà, ha de ser molt superior a la que té una empresa privada. Una empresa privada, l'objectiu màxim és guanyar diners, perquè si no tancaran. Llavors sí que han de complir en tots els principis que la legislació marca. Ara, una empresa pública no pot anar... L'empresa pública, que això és un servei al ciutadà. Llavors no em pot dir, no, és que jo ja complís la legislació. Vostè complís la legislació, però ha de fer alguna més. Perquè, clar, si tenim la instal·lació A, que és pública, la B, que és privada, la C, que és privada, i la D, que és privada, potser cada una d'elles individualment sí que compleixen la legislació. Sí, i tant que sí. Però el que viu al mig està recollint la contaminació de l'A, de la B, de la C i de la D, no? I esta contaminació pot ser ja autènticament perillosa, fins i tot a nivells importants. B, C i D diran que ells no en tenen cap culpa perquè ells són empreses privades i ells ja complien la legislació. Per tant, la responsabilitat no ha de ser exclusivament d'ells, sinó que A, que és una empresa pública, potser jo crec que ha de tindre un grau més d'implicació en la solució dels problemes, no?
L'entitat del Medi Ambient, que en un inici va manifestar que no estava d'acord amb aquest estudi, s'ha posat en contacte amb el seu equip?
No, no, per a res, per a res. La qual cosa, francament, no diu molt a favor d'ells, perquè l'estudi està publicat no a un diari o un mitjà de comunicació de difusió general, sinó que està publicat a una revista científica que passa uns processos de selecció com passa qualsevol article científic. En ciència, l'única resposta a un estudi científic, quan no agraden els resultats perquè no convencen pel que sigui, perquè un considera que no està ben elaborat, que les mostres no estan ben preses o que les conclusions són errònies, l'única solució és un altre que contrarresta això, publicat també a una altra revista científica, i que hi hagi un debat científic. Evidentment, l'únic que em s'ocorreix és que ells no tenen resultats per contrastar. Llavors, escolta, mira, matem el missatger i aquí s'acaba el problema, no?
Uh-huh. Hi ha gent que es pregunta per això, que per què s'ha donat a conèixer aquest estudi que es va fer entre 2010 i 2011?
És que aquest estudi no és un estudi individual. Nosaltres estem desenvolupant un projecte que està finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat dins del que és el sector d'universitats i investigació, que vam començar ja fa uns anys, i estem treballant amb el tema ecoparcs, tant a nivell indoor, és a dir, els riscos que pot tindre cada lloc de treball per a cada un dels treballadors d'aquestes plantes, com a nivell exterior. I hem anat publicant ja des del 2010-2011, anem traient fascícols, per dir-ho d'alguna manera, d'això. Possiblement altres, com ha sigut els que han publicat sobre nivells interiors o això, doncs no han despertat l'interès de la premsa generalista, com són vostès, no? En canvi, aquest, l'afectar en hipòtesis la salut de la població general, doncs potser ha tingut aquesta repercussió. Les revistes científiques estan a l'abast de qualsevol que vagi a internet i troba aquestes publicacions. O sigui, jo no sé com un diari determinat o una ràdio, una televisió, seleccionen el que ells consideren que és notícia. No, jo en això no hi intervenc. O sigui, no és que nosaltres haguéssim tret ara això en un moment determinat per una qüestió determinada, no. Anem fent una seqüència, i ja li dic, en molt breu, en traurem un altre sobre l'ecoparc de Sant Adrià del Besòs, no?
Doncs estarem pendents. Doctor Josep Lluís Domingo, director de Tecnatox i catedràtic de toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vostès i a disposar.
Bona tarda.
El 91.3 Info.
I seguim amb més notícies. La direcció del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental ha alertat que durant els darrers dies s'han realitzat diverses trucades a domicilis de Ripollet per part de persones que es feien passar per professionals de l'Institut Català de la Salut. Segons el SAP, el que volen en realitat aquestes persones és accedir als domicilis dels usuaris, tot i desconèixer el pretext final.
La direcció del SAP vol informar al respecte que totes les visites domiciliàries que fan els professionals de l'Institut Català de la Salut es programen després d'una visita a la consulta de medicina o d'infermeria o bé a partir de la trucada d'un pacient. Si no obstant això, alguna persona ha patit algun robatori o fet similar, ha de contactar amb la policia al telèfon 112.
El passat dimarts, la sala d'actes del Centre Cultural va acollir la celebració del plenari del Consell Escolar Municipal. Presidit per la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, es va explicar la feina feta durant el curs a les diferents comissions constituïdes.
També en aquesta sessió el plenari va voler reconèixer la tasca feta pels alumnes de secundària que han participat en projectes d'aprenentatge-servei. La reunió va comptar amb l'assistència d'un grup d'alumnes de l'Institut Can Mas que van fer una presentació del projecte APS que hi han dut a terme.
El Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rat ha tancat el curs 2013-2014 amb la participació d'uns 2.000 nens i nenes a les activitats escolars i a les de cap de setmana. D'entre tots els participants, gairebé 700 infants han vingut d'altres ciutats, com Vilassar, Barberà del Vallès i Barcelona, entre d'altres.
Els tallers que acompanyen la visita són diversos, tot i que el més sol·licitat és el de FEMPA. Els itineraris pel nucli antic en forma de gincama s'adrecen a alumnes de quart de primària i tenen també força acceptació, ja que han comptat amb la participació de 155 alumnes locals. D'altra banda, els tallers escolars relacionats amb l'art, la història i el patrimoni, que es van iniciar el curs passat, han tingut una resposta molt positiva i la participació ha augmentat en més d'un centenar d'alumnes respecte a l'any passat, arribant als 400 alumnes. Finalment, pel que fa al programa Juga amb la història de petit format, ha fet ple gairebé en totes les activitats familiars ofertes amb una participació total de 130 famílies.
<t'en> Des d'ahir dijous i fins demà dissabte, aquells que vulguin tenir l'oportunitat de poder visionar els curts finalistes al 7è certamen de curtmetratges de Ripollet. La regidoria de Joventut i Ciutadania, amb la col·laboració de persones relacionades amb el món del cinema i aficionats al cine, han escollit 25 dels 150 curts que enguany s'han presentat a concurs.
Les sessions es realitzen a partir de les 10 de la nit al pati del Centre Cultural, quan els curts seleccionats, tal i com ens explica José María Sebastián, coordinador de Joventut, són tots gairebé molt diversos.
Tenim des de comèdia, ciència-ficció, alguns gèneres que de vegades denominem friquis, també tenim documentals, alguns curtmetratges de cinema més social, drama, hi ha una mica de tot. Un dels avantatges que hi ha al certamen de curtmetratges de Ripollet, o una de les nostres característiques, és precisament que les temàtiques són molt variades. La gent pot presentar qualsevol temàtica.
Pel que fa a la seva procedència, una gran part dels curtmetratges són de Catalunya, tot i que també s'han presentat obres d'arreu de l'Estat, fins i tot d'altres parts del món, com Qatar.
Els curtmetratges provenen bàsicament de l'Estat espanyol. N'hi ha un tant per cent molt elevat que venen de Barcelona, o de Catalunya. De la resta de l'Estat trobem molts curtmetratges de la Comunitat de Madrid i també del País Basc, i també destacar que tenim alguns curtmetratges de fora de l'Estat, com pot ser dels Estats Units, del Regne Unit i fins i tot un curtmetratge de Qatar.
El proper dissabte 19 de juliol també a les 10 es farà públic el veredicte i s'entregaran els premis tant del certamen com del concurs de curs exprés.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper dimecres, al Centre Aragonès de Ripollet, amb el seu social, al carrer 922, s'organitza una xerrada sobre consells de seguretat durant l'estiu. La xerrada serà a càrrec dels Mossos d'Esquadra, que tractaran sobre consells de seguretat per unes vacances segures.
La xerrada serà a les 6 de la tarda i es tractaran temes com ara la seguretat al domicili i al pàrquing, els caixers i oficines bancàries i, sobretot, de no despistar-se amb els objectes personals, especialment durant els viatges.
Aquesta festa major tindrem a Ripollet molta i molt bona música per ballar i passar-ho bé. Un dels plats forts, com és habitual, serà el concert de dissabte de festa major amb Bongo Botraco com a cap de cartell. Parlem d'una formació relativament jove, però que van aconseguir connectar amb el públic des del seu primer àlbum, amb l'èxit de la coneguda cançó Todos los días sale el sol. Des d'aleshores, i amb un segon disc al carrer des de 2012, l'èxit de Bongo Botraco no deixa d'anar en ascens i arriben a Ripollet enmig de la seva gira We Went Tour 2014. Nosaltres tenim el plaer de comptar amb l'ànima de la banda i la veu de Bongo Botraco, l'Origine. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Uri. Esteu, com dèiem, en plena gira.
Sí.
Parla'ns una mica de quin és l'espectacle que portareu a Ripollet.
Doncs portem un directe molt, bueno, molt canyero. Crec que és el directe més canyero que hem fet mai. És un directe molt rockero, a més, amb el que estem molt a gust. Crec que mai havíem tocat tan junts, tan a gust com ara. I suposo que d'una forma o altra es nota, no? De fet, és la raó també per la qual vam decidir inclús gravar un dels concerts d'aquesta gira, que és el que sortirà d'aquí uns mesos en un CD DVD directe, que és el nostre proper llançament, no? I realment és això, no? És que és un directe on l'espectador, a més, bueno, participa molt, i a més on sempre hi ha un punt de sorpresa, no? un punt de sorprendre a l'espectador, que crec que està bé, no? crec que passa massa sovint, no? De veure concerts on pràcticament és una cançó rere l'altra, igual que el disc, no? I que pràcticament per fer això penso que es podien quedar a casa escoltant el disc. Per tant, ens agrada una mica donar-li el tomb a les cançons, reinterpretar-les i això, no? Sorprendre una mica.
Improviseu una mica els concerts? Us agrada?
Bueno, de vegades sí, de vegades ens deixem portar, però i més enllà d'improvisar, que també, Doncs de vegades és això, no? És donar-li el tom a les cançons.
Mm-hmm. Suposo que escoltarem temes de Revoltosa i de Todos los días sale el sol.
Sí, dels dos discos. Dels dos discos. Més o menys per igual. Pràcticament no fem tot perquè no dona temps de fer totes les cançons, però pràcticament sí. És a dir, i més o menys a parts iguals dels dos discos, sí.
Mm-hmm. Parlava al principi de música per passar-ho bé i per ballar, que també, però hem de dir que no són lletres sense contingut. Quins són els temes que vosaltres, sobre els que reflexioneu, denuncieu els vostres temes?
Doncs una mica tot el que qualsevol persona com tu i com jo, doncs, quan surt al carrer, veu, discuteix, parla, comenta amb tothom, no? Estem vivint temps difícils, estem vivint temps pràcticament en situacions surrealistes, estem perdent drets socials, drets civils, al cap i a la fi són drets humans, no? Drets humans que s'havien guanyat fa dècades, que els nostres avantpassats havien lluitat, inclús moltes vegades amb sang, i que estem perdent, però en no res, no? En no res i amb una total impunitat. I crec que és important reflexionar sobre això, no? Que jo crec que la música sola, no soc tan innocent de pensar que la música sola pugui canviar per si sola el món, no? Però crec que la música pot fer una gran labor i sobretot en el fet de reflexionar, de plantejar reflexions, que la gent una mica vegi una altra visió que d'alguna forma sigui com un encadenant, com una petita llavor, que el que portis a l'acció, no? Que és el que crec que cal ara mateix, perquè realment vivim una situació d'emergència. Estem parlant d'un país amb un 25% o més de desnutrició infantil, i això és aquí a casa nostra, no és a Àfrica. Mm-hmm. I em penso que podem parlar ja d'emergència social, no? I crec que s'ha d'actuar, no podem esperar res més.
I tot això ho denuncieu amb un estil propi, podríem dir, no? Allò que anomeneu el punk parranda?
Sí, ens agrada.
Això d'on surt?
Pues mira, és mig una etiqueta que mig es van començar a posar, al final la van mig adoptar i de vegades ho diem perquè si volguéssim ser una mica catedràtics amb el tema de l'estil seria molt difícil perquè és molt difícil resumir tot això en una paraula, no? En realitat ens agrada jugar amb els estils, van de fonts molt diverses, tot molt, 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 molt diverses, i crec que és el que fa divertida la música, no? El que fa que quan facis una cançó soni original, soni a tu, no? I si algú es posa a escoltar cançons, ho veurà. Crec que, a més, ens agrada mesclar... Ja no música mestissa, no? Perquè crec que si estiguéssim escoltant música mestissa seria pràcticament com fer un refreixit, no? De tot el que moltes mm-hmm. vegades hem escoltat ja, no? Llavors, bueno, mirem de fer sense complexes, mesclar absolutament de tot, no? I el punk parranda, pues, no és una definició, no? Que de forma acadèmica, per dir-ho així, defineixi el que fem, però sí que d'alguna forma, doncs, recull aquest esperit, no? De les cançons, que d'una banda és pues el punk, no? Entès com a reivindicació, entès com a lluita social, i la parranda, que potser és la part que més en directe explotem, que és la festa, que és la diversió, que al cap i a la fi també hi és, no? I ens agrada mm. molt.
La veritat és que sou 7 components a Bongo Botraco, es nota molt que dalt de l'escenari us ho passeu superbé. Sí. A on es remunta la relació de Bongo Botraco?
Doncs fa 6 anys, vam fer 6 anys aquest any, i alguns de nosaltres ens coneixíem ja. Jo, la majoria de nosaltres hem estat en altres bandes. Jo també vaig estar doncs, uns 6 anys en una altra banda de punk rock i anava com guardant cançons, no? que allà no hi encabien, i a poc a poc me'n vaig adonar que realment tenia un altre projecte en personalitat que tenia molt a dir, i a poc a poc doncs, vaig anar enganyant, no? a molts amics. La majoria, com et deia, doncs, havien coincidit en altres llocs, inclús tocant al carrer, que algunes cançons en parlen, i d'altres, doncs, de seguida que els hi vam proposar, encara que no es coneixien tant, doncs també s'hi van apuntar i bueno, i realment ara ens hem convertit en germans pràcticament, no? És la relació en una banda és tan intensa, passem tantes hores junts, passem tantes experiències junts, tants viatges, que bueno, que és important, crec, imprescindible que la relació entre nosaltres sigui bona, no? I com tu bé deies, crec que això es transmet a l'escenari. I si no estiguessin bé, es veuria, la gent ho veuria, però no res, eh? Jo t'ho dic ara que no res se m'adonaria. Per tant, crec que és important cuidar-ho i crec que és important passar-ho bé i disfrutar del que fem, no? Perquè al cap i a la fi és el que més ens agrada i així que quasi, doncs, em sento afortunat, no? De poder estar fent això, de viure d'això, de menjar d'això. Crec que ara mateix és molt complicat, així que és quasi un privilegi. Ojo, no crec que ho hagués de ser, no? Perquè, per desgràcia, cada cop costa més en aquest país dedicar-se a la música, cada cop són menys les bandes que podem fer-ho, però, bueno, al cap i a la fi crec que hem de considerar-nos afortunats i lluitar perquè no sigui així, no? Perquè no sigui només uns pocs els que es puguin dedicar a la música. Crec que un país amb una bona base cultural ja hauria de poder aconseguir que fossin moltes les bandes, no? que estiguessin girant professionalment. Això és el que hem d'intentar una mica entre tots.
Mm-hmm. No sé si saps que el vostre taloner serà Camaleón, que ha estat el guanyador d'un concurs de grups locals, és un grup ripolletenc.
Doncs sí, però no he escoltat, no he pogut escoltar.
Imagino que, clar, amb aquest panorama, no sé si els hi donareu ànims o què els hi direu.
Jo, malgrat tot, em considero una persona amb esperança, no? No m'atreviria a dir ja optimista, però sí amb esperança. I malgrat tot, sempre intento donar una mica un alè, no? Un alè d'ànim. No està gens fàcil la situació, no ens enganyem, està molt complicada i sobretot inclús pels grups que comencen, no? Perquè un grup que estigui, no? que la gent ja conegui o gros o no, o mitjà, com nosaltres, que vulguis que no, doncs hi ha bastant de públic que ens segueix, doncs evidentment que ho notem i evidentment que tothom ho nota i s'ha de lluitar cada dia més que mai, però d'alguna forma doncs toquem i ens va molt bé i realment és així, no? I és brutal poder-ho fer. Per una banda que comença, si no té oportunitats per créixer, per mostrar el que fa, i d'una forma digna, no? Sense haver de pagar per tocar, per exemple, que és, vamos, és pràcticament una barbaritat professional. I, doncs crec que és impossible que arribi al públic, no? I d'alguna forma ha de passar aquest pas, no? De que la música arribi al seu públic. És difícil, però crec que es pot aconseguir fer. Els músics tenim una cosa que som una mica no tontos, no? Però realment hi juga un paper molt important una cosa que es diu la passió. I la passió és incontrolable, no? Mm-hmm. I el fet d'estar fent una cosa que és la que tu somies, la que tu més desitges fer, et fa fer coses increïbles, no? Et fa passar nits sense dormir, et fa currar les hores que faci falta i et fa tirar endavant malgrat totes les adversitats. Per tant, estic convençut que molt de treball, que molt de curro, que amb molta il·lusió i molta passió, que és al final el del que es tracta, i amb una mica de bogeria també, per què no? Perquè els músics més o menys estem bastant bojos, doncs es pot tirar endavant.
Mm-hmm. I vosaltres sou una banda una mica atípica, perquè vau triomfar amb el primer disc en estudi.
Sí.
I la cançó, sí, del Chipirón va ser una revolució.
Sí, una bogeria, una autèntica bogeria. Bueno, és un tema que no sé com, però ha arribat a calar tan profund amb molta gent, amb moltes vides, amb moltes experiències. És al·lucinant, no? És al·lucinant adonar-se encara avui, cada dia, de fins a on ha pogut arribar, no? Adonar-se que tota la península ibèrica no hi ha quasi una persona que no conegui aquesta cançó i que la pugui cantar, és bèstia, no? I és difícil d'assimilar. I a poc ho anem veient, no? I ja no només dintre la península, sinó que has passat fronteres, no? Anar-te'n a Itàlia i veure centenars i milers de persones cantant aquesta cançó, anar-te'n a Holanda, que parlen holandès, i veure molta gent cantant aquesta cançó, és al·lucinant, és una cosa que no sé, és difícil de descriure, no? I bueno, evidentment era un repte, va ser un repte en el seu moment, perquè bueno, amb un primer disc al mercat només, doncs, ostres, evidentment és una passada, qualsevol yeah. grup ho desitjaria, però bueno, també és difícil, no? A veure com s'encara, no? I sobretot, bueno, treballar nit i dia per posar-te on et posen el llistó, no? O sigui, per complir les expectatives que tothom ha posat, no? I en això es vam dedicar, vam estar doncs, 2 anys així, treballant moltíssim, nit i dia, i intentar doncs, fer allò que la gent ens demanava i ràpid, no?
Ja, yeah, però amb Revoltosa... Heu mantingut el tipus, vull dir, vau mantenir
sí,
el llistó.
Sí, no, estem contentíssims perquè vaja, vamos, ha funcionat molt bé, la gent ens ha donat un altre cop el seu calor, estem veient com els concerts, les cançons del nou disc es coregen igual o més algunes, no, com Revoltosa, que les de primer, i això, evidentment, fa feliç, no? Hi ha una persona com jo, inclús, que soc qui escriu les cançons, doncs, és brutal, no? Poder seguir amb la complicitat de la gent, amb el seu carinyo, és brutal.
Val a dir que teniu un públic molt fidel. A més, us han fet guanyar reconeixements al Premi de Rock, la millor sí. gira de sales de Catalunya. Imagino que sí. agraïts, no?
Molt agraïts, perquè a més alguns d'aquests premis inclús han sigut per votació del públic i sense que ho sapiguéssim, sense demanar el vot, no? que és una mica realista, però és així. I em fa molta il·lusió per això, no? perquè realment, i són atòpic, no? I sempre repeteix moltes vegades, però és que en el nostre cas és més cert que mai, no? Que no estaríem aquí sense el nostre públic, perquè són els millors, perquè els que segueixen aquí dia a dia ens donen suport i ja et dic, i fan bogeries, no? Per veure'ns, per seguir-nos, per quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i no podem tenir més que agraïment, que sentiment d'agraïment per tots ells, no? I guanyar aquests 2 primers premis, no? Que són els 2 primers premis que hem guanyat, no? Com l'ARC, l'ARC i l'Enderrock, doncs d'alguna forma és això, no? És el reconeixement per nosaltres i per nostre públic, no? De fins a on hem pogut arribar tots plegats.
I ho agraïu amb un tercer disc, com deies, no? D'una gravació en directe.
Sí, tenia moltes ganes, perquè, bueno, en tota la història de Bongo, i crec que encara més en aquest últim disc, Revoltosa, sempre hem seguit com 2 camins paral·lels entre el disc i el directe, no? Una mica diferents, l'essència és la mateixa, les cançons són les mateixes, per tant, el sentit de tot plegat és el mateix, però la forma no? Perquè creiem que són contextos diferents. Per exemple, l'últim disc, Revoltosa, té un aire molt més acústic, no? Molt més càlid, inclús algunes cançons són, no, més tranquil·les, però volíem que fos així, no? perquè creiem que en aquest disc el missatge, les lletres, el que volíem transmetre a la gent era molt important, i creiem que l'embolcall idoni, no? perquè això passés, perquè la gent s'escoltés les lletres, perquè veies que no és només festa i jajaja, sinó que hi ha un missatge, que hi ha un rerefons. Creiem que era l'embolcall idoni, no? Però vaja, en directe la cosa canvia, més amb el directe que portem aquest any, és un directe molt canyero, i reinterpretar les cançons i passar-les, no, a un altre nivell, no, de festa, de rock and roll, de canya, i d'alguna forma volíem plasmar doncs això, i que realment hi ha molta gent que ens ha demanat precisament per aquesta raó, i bueno, vam fer-ho fa molt poc al Festival Vinya Rock a Villarrobledo. Va ser més un concert brutal, així que estem molt contents de que, a més, fos un concert d'aquells que costa de... que no es poden oblidar, no? d'aquells que són únics, no? Tots ho són, no? però sempre, bueno, cada nit és una nit, i realment aquest concert va ser un concert molt xulo. I vaja, ara estem just ara acabant les mescles, estem començant a muntar el vídeo, i jo espero que abans de cap d'any estigui ja per poder ensenyar a tots els seguidors. Espero, no tenim data i no m'agradaria dir-la perquè sempre dona mala sort, però sí que dic que ho intentarem, que és la nostra intenció, i a mi m'encantaria que abans d'acabar l'any tinguem això a les mans.
Uri, doncs esperem aquest disc i sobretot us esperem aquí el 30 d'agost, el dissabte
això
de Festa Major.
I esperem a tothom i tant.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu.
Salut, adéu. Te quiero revoltosa, revoltosa, te quiero revoltosa.
De color de rosa, que si no te revueltas no habrá nadie que te regale tus libertades. Te quiero revoltosa, te quiero revoltosa.
Seguim amb més notícies. Demà dissabte 12 de juliol, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Andreu celebra la Festa del Barri. Les activitats que se celebraran al Parc de Norbert Fuster començaran a les 9 del matí amb una melé de petanca i la cercavila de Trabucaire seguits dels tambors i bombos del Centre Aragonès de Ripollet i de Cerdanyola.
També hi haurà torneig d'escacs, xocolatada i el tradicional concurs de dibuix infantil. El lliurament de premis serà 1:15 del migdia i a la 1 es faran l'entrega de premis del torneig d'escacs. De cara a la tarda, a les 8 del vespre, actuarà el Quadro Andaluz de Ripollet, el grup Zumba i de Salsa V2 i l'associació Dos Passos. A 9:45 de la nit actuarà el grup Entre Compares. La festa acabarà amb una revetlla per a totes les edats a partir de les 11 de la nit amb el duo Alma.
I un darrer apunt, aquest diumenge 13 de juliol se celebra el Mullat per l'esclerosi múltiple arreu de Catalunya i, com és habitual, Ripollet s'ha adherit a la convocatòria. Així, aquelles persones que vulguin participar a la jornada podran fer-ho a la piscina descoberta del Poliesportiu Municipal aquest diumenge de 11:15 del matí a 8:15 del vespre.
La finalitat d'aquesta jornada és la de nedar el major nombre de metres possibles i assolir una gran participació, però també és molt important la col·laboració econòmica dels participants. Per això, a la consergeria de la piscina coberta es posarà a la venda material de la campanya i una guardiola per poder fer donatius. Les aportacions econòmiques a la jornada aniran destinades a la millora dels serveis d'atenció per a les persones que pateixen aquesta malaltia.
I demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, els amants del motor tenen l'oportunitat d'assistir a la inauguració d'Escuderia Ripollet, al carrer d'Isabel la Catòlica 32. Una jornada on s'exposaran diversos cotxes de competició. Per conèixer una mica més aquest projecte i qui l'ha impulsat al municipi, tenim amb nosaltres a Juan Carlos Díaz, president d'Escuderia Ripollet. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb Víctor Ruiz, que és vocal de l'entitat. Bona tarda.
Bona tarda.
A ver, Juan Carlos, háblanos un poco de esta entidad para amantes del motor, pero también con espíritu de competir, ¿no?
Correcto. Pues mira, es un Escuderia Ripollet, es un club deportivo automovilístico vinculado 100% al mundo del motor. Y bueno, es donde tendremos un local, una sede con un servicio de bar, donde todo el mundo puede entrar, sea socio o no sea socio, y bueno, y pasar ahí un rato agradable y vinculado a los motos, coches.
No hablamos solo de coches.
No, porque, a ver, todo que sea con motor. Como si nos pones un patinete y le ponemos un motor y...
El caso es que lleve motor, ¿no?
Correcto.
Y el tema de la competición, ¿cómo lo gestionáis desde la entidad?
Pues bueno, queremos ofrecer, pues, la gente que se crea que es difícil correr en rally, pues darle unas facilidades. El piloto que quiera correr, pues le llevaríamos todas las gestiones, todo el asesoramiento. Y un poquito eso...
Uh-huh. ¿Contáis ya por eso con socios que quieran correr o que corran ya en alguna competición?
Sí, bueno, tenemos algún socio, aquí en Ripollet tenemos uno, en Cerdanyola también habría alguien interesado y bueno, sería empezar a movernos con todo este tema de los rallies y también organización de eventos y todo este tema.
Porque claro, para que una persona compita, Juan Carlos, tú me decías que a ti te gusta el tema este de competir, ¿puede ser?
Sí.
¿Cuánta gente necesitáis? Porque no puede ir ser piloto solo.
No, desde detrás, aunque no se ve, hay mucha gente, hay unos mecánicos, hay gente que nos ayuda a organizar todo, porque ir a un rally no solo es coger el coche e ir a correr, es preparar 2 o 3 días antes toda la furgoneta, herramientas, carpas, sillas, mesas, comida, coger, irte a donde esté el rally, que podría ser aquí en Cataluña como podría ser fuera, y bueno, y una vez llegar allí, pues hay que prepararlo todo, pasar verificación de coches, los mecánicos tienen que revisar el coche entero, y bueno, y entre, digamos, entre tramo y tramo, siempre pues el coche tiene que entrar y hay que hacer una puesta a punto, etc. Muchas cosas.
Uh-huh. O sea que tenéis que tener un equipo de más o menos ¿cuántas personas?
Bueno, eso ya...
Depende,
según el equipo. Pero yo creo que mínimo unas 7-8 personas, seguro, ya para arriba lo que quieras.
Uh-huh. Y claro, todo esto lo hacéis por amor al motor.
Exactamente, 100% por amor al motor.
Gratuito.
Sí. Bueno,
porque sí. Esto tiene que costar una...
Sí, esto ha supuesto un gran esfuerzo para todos, uh-huh. Tanto a nivel económico como a nivel personal, de tiempo. Pero bueno, como se dice el refrán, sarna con gusto no pica. Y nada, seguiremos ahí intentando ayudar lo máximo posible y tirando para adelante esto, que es lo que nos gusta.
Porque con Escudería Ripollet retomáis historia del pueblo.
Intentamos retomar la
¿Cómo
historia.
¿Cómo ha sido esto? A ver.
Bueno, esto ha sido porque empezamos con un pequeño equipo de rally. Empezamos montando un pequeño equipo de rallies y como veíamos que necesitábamos un tema escudería para... Pues dijimos, oye, ¿por qué no retomamos esto? Estuvimos viendo fotos antiguas de cómo lo que se hacía aquí en Ripollet, que era el Rally Sprint del Vallès y diferentes eventos que se hicieron durante los 80. Entonces, claro, nosotros queríamos intentar retomar esto. O sea, y la manera que hay es empezar desde abajo e ir intentando cada vez... pues ir haciendo un poquito más.
Uh-huh. ¿Habéis hablado con antiguos componentes de Escudería Ripollet de hace años?
Sí, hemos contactado con un par de componentes, con algunos que nos han facilitado alguna foto, algún adhesivo antiguo, nos han expuesto más o menos cómo iba el tema antiguamente. Y nada, los tenemos por ahí a ver si siguen echándonos una mano e intentamos eso, volver a otra vez Escudería Ripollet, que sea lo que era.
¿Y cómo se han tomado esta iniciativa de retomar aquel trabajo que ellos dejaron?
Muy bien, yo creo que con mucha ilusión. Yo creo que les ha parecido muy bien y tienen ilusión porque esto salga adelante también y nos van a ayudar, creo yo.
Uh-huh. ¿Y vosotros de dónde salís? Quiero decir... ¿Cuál es vuestra relación con este mundillo? ¿Habéis estado relacionados con otras escuderías, algunas entidades de motor?
La verdad es que no. O sea, nos juntemos 4 o 5 personas que cada uno tocaba una rama, que nos venía bien para el proyecto. Hicimos reuniones, estuvimos hablándolo y...
Porque esto surge un día...
De un día para otro.
¿Cómo?
Sí, un día para otro, pues un amigo me comentó, ¿y por qué no hacemos esto? Y dijimos, pues estaría bien. Empezamos a mirar, vimos que al principio no era muy difícil, cosa que luego cambió.
Se ha demostrado que no, ¿no?
Que no, muy, muy difícil.
El tema burocrático de papeles sí que os ha costado.
Sí, no nos lo han puesto fácil en ningún sitio. Pero bueno, poco a poco, pues entre uno el otro, uno de aquí y otro de allí, pues mira, ha salido a la luz que Escudería Ripollet pues ha vuelto.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de mañana. ¿Qué tenéis preparado?
Bueno, mañana tendremos un pequeño servicio de catering allí, tendremos unos coches de exposición y bueno, nada, pues enseñar a todo el mundo nuestro local, cómo lo hemos decorado, cómo queremos tirar para adelante nuestro proyecto y empezar a enseñar a los socios quizás a todas las ventajas que podrían tener, lo explicaremos todo.
Un poco hacer un poco de campaña de captación de socios,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ya empezar a tirar para adelante ya. Ya creemos que tenemos todo más o menos preparado para este paso y...
Uh-huh. Y hablábamos de una exposición de coches mañana.
Sí, mañana.
¿Qué podremos ver?
Mañana en la calle Isabel la Católica, en el número 32, tendremos una exposición de coches. Habrán alrededor, todavía no está cerrado, pero habrán alrededor de 10 coches, 10, 15 coches, 16. También habrá alguna moto también. Hemos contactado con Motorbones, que es una tienda que está aquí en Ripollet. Uh-huh. Y van a aparecer ellos por aquí y por allí. Tendrá una carpa con varias motos y bueno, muestras de cómo van los coches de rally, que la gente los pueda ver y los tenga cerca.
¿Y cuál es el perfil de los socios de Escudería Ripollet? ¿Qué tienen? ¿Qué le tiene que gustar? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Los motores, la gasolina y poco más.
El olor a gasolina.
El olor a gasolina le tiene que gustar y bueno, vivirlo como lo vivimos los que nos gustan el deporte de motor. Y bueno, de cara a ver carreras, pues estar todos juntos, tener un sitio que nosotros creemos que nos faltaba un sitio. Igual que sí que hay muchos sitios para ir a ver el fútbol, todos juntos y por ahí, creemos que falta un sitio pues común donde ir a poder ver una carrera de moto y estar con todo el que le gusta las motos, poder hablar con el de al lado que sabe de qué va y bueno, uh-huh, ir haciendo.
¿Hay mucha afición en el Vallés?
Sí. Mucha.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿verdad?
Mucha. Y mientras más nos metemos en el proyecto, más nos damos cuenta de la afición que hay.
¿De cuánta gente? Hombre, las redes sociales os ayudan también,
sí,
ahora, ¿no?
Sí, ayudan mucho.
Uy, las redes sociales ha puesto muchas facilidades a todo el mundo, ya no solo en esto.
Sí, 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 nos ayuda muchísimo las redes sociales a la hora de llegar nuestra escudería, que es llegar a todos los sitios, uh-huh, y ayudarnos, porque la verdad es que gracias a las redes sociales también se ha acercado mucha gente a echar una mano.
Muy bien. Hay que decir que lleváis una camiseta de Escudería Ripollet. Sí. Los que sean socios tendrán una camiseta como
sí,
esta, ¿no?
Sí, con la
mejor que esta.
Mejor que esta, muy bien.
Más exclusiva. Sí, hay una camiseta exclusiva para socios, uh-huh, que se están cerrando todavía algunos sponsors que llevará, pero sí, más o menos ya está diseñada.
Muy bien. ¿Tenéis cerrada por eso la cuota de socios? ¿O todavía no?
Sí, sí, sí. La cuota de socios será unos 50 años anuales.
¿Años? Sí. ¿Euros?
50 euros anuales.
Vale.
50 euros anuales. Lo que pasa es que, como hemos visto que esto se ha avanzado mucho a lo largo del año, uh-huh, entonces hemos propuesto con los 50 euros regalar esto que queda del año e incluiría lo que es el 2015 con los 50 euros.
O sea, que hablamos de todo lo que queda
de
2014.
Año, exactamente. Entonces, de esa manera, pues, dar un poquito más de facilidad también al socio.
Uh-huh. ¿Ahora mismo cuántos sois?
Ahora mismo, por encima, vemos unos 10, 15 socios por ahí. Lo que pasa es que tampoco hemos abierto al público para
claro, abrir. Os vais a dar a conocer mañana. Es que claro, vais a ver
somos más que
la
nada
respuesta
los
un poco, ¿no?, del público.
Exactamente.
Que...
Socios somos ahora mismo los que somos colaboradores, que hemos estado ahí ayudando y todavía no hemos abierto al público el abanico para poder hacer socio.
Bueno, pues yo sueño ya con el día que vaya a haber un rally en Ripollet, o sea que tenéis esa responsabilidad.
Pues sí,
desde
también.
Hoy, que lo sepáis.
Nosotros también.
Pues ya sabéis que mañana a partir de las 5 de la tarde hay que asistir en la calle Isabel la Católica 32 a esta inauguración de Escudería Ripollet. Felicidades por la iniciativa.
Muchas gracias.
Espero que vaya muy bien. Agradecemos a Juan Carlos Díaz, que es presidente de Escudería Ripollet, y a Víctor Ruiz, que es vocal de la entidad, que nos haya acompañado hoy.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Merci.
El temps.
I com sempre, abans d'acabar, mirem quin temps ens espera pels propers dies a Ripollet.
Els propers dies no tindrem gaires canvis. El cel no s'acaba de destapar del tot i de cara a diumenge poden tornar les tempestes. La sensació de xafogor, però, serà força alta, igual que els nivells d'humitat. Però que hi hagi núvol no vol dir que no haguem de tenir precaució amb les elevades temperatures. Per això, des de l'Ajuntament de Ripollet s'inicia un any més la campanya Planta cara a la calor. El Departament de Salut Pública distribuirà, com és habitual, ampolles d'aigua i mostres de crema solar als casals d'estiu i difondrà consells per plantar cara a la calor a través de la revista Més Salut, que es pot trobar a les farmàcies, als CAP, al Casal d'Avis i les dependències municipals.
I arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 11 de juliol de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I avui és el darrer Info de la temporada. Aprofitem per donar-li les gràcies per la seva confiança setmana rere setmana. Els desitgem bon estiu i els esperem a la plaça del Molí durant la festa major.